Des d'Ona Catalana, el programa de videojocs es diu Game Over. Sabeu que podeu dirigir consultes o opinions sobre tot el que es diu a la tertúlia i en les anàlisis de videojocs d'aquest programa al correu electrònic gameover@onacatalana.com. Arreu de Catalunya, parlant de videojocs, avui amb un tema molt especial, com era el Castlevania. Només dos apunts abans d'entrar a la segona part d'aquest Game Masters d'avui, en el que analitzarem un argument d'un joc molt especial.
Només per comentar que en aquest moment s'està preparant una versió del Castlevania per ZX Spectrum. La realitza el company Radastan, del Fort de Notícies Escom Sistemes Sinclair, i encara no hi ha cap versió que es pugui ser jugable, però realment les imatges que han aparegut a nivell gràfic, per ser el que és un Spectrum, estan molt, però molt bé.
O sigui, estem dient que hi ha gent que en aquests moments està programant per uns ordinadors que en teoria van deixar de ser utilitzats fa 15 anys, per exemple, o una mica més,
fins
i tot, no? O sigui, hi ha gent que totes aquestes màquines que encara, doncs, que ja estan abandonades, diguéssim, per la gran part de la població, hi ha gent que encara les manté, les cuida i, a més,
programa per elles.
Programa per elles. Ho seguirem per tots els fans de l'Spectrum d'arreu de Catalunya que segueixin el Game Over. Seguirem de prop aquesta versió del Castlevania ZX, i el que farem serà que quan estigui a punt puguem tenir aquí amb nosaltres el programador i comentar una mica, i fins i tot si ens deixa posar-la a la pàgina web del Game Over perquè la gent la pugui provar i la pugui disfrutar. Si us sembla, anem a la segona part del programa, acostant-nos una miqueta més a l'argument d'un joc que va crear escola i va crear una saga no tan llarga i tan densa com el Castlevania, però déu-n'hi-do. Tal com us deia, l'editorial d'avui, Bubble Bobble, és una autèntica joia creada per la casa Taito. Si us sembla, n'escoltem el seu argument i en parlem.
En un estrany i màgic bosc ple de perill i delícies, on tot es pot menjar, els dinosaures passegen i juguen en pau. Hi viuen dues criatures anomenades Bab i Bob. Un dia, Bab i Bob senten a dir que dos dels seus amics brontosaures han estat abduïts pel baró von Bluppa, que viu en el bosc del mal, situat més enllà de l'horitzó. Per tant, i sense pensar-s'ho, Bab i Bob van a buscar els seus amics per portar-los a un lloc més segur. Però el baró ha enviat unes bèsties mortes de gana per tot el bosc. Això encara fa més difícil la feina als nostres herois. Només les bombolles màgiques de Bab i Bob, que tenen poders màgics, poden salvar-los de ser menjats per les bèsties. Instruccions del Bubble Bobble per l'anès. Novembre de 1988. Taito.
Ara, mentre escoltàvem això, comentàvem al Francesc que els dos brontosaures que desapareixen són les dues nòvies, no?
Jo sempre he estat convençut, almenys, sí, sí, perquè la versió amb la que he tingut més contactes, la versió arcade, de que eren les nòvies que estaven segrestrades al nivell 99, que jo dubto que algú hi hagi pogut arribar mai, bueno, segur que sí, però era molt frustrant quan t'havies passat ja potser 10 o 15 fases i un cop t'havien matat, sí, sí, sortia una mena de columna immensa on es anava a fer...
Vostè està al nivell 19.
Exacte. I em sembla nivell 99, un nivell.
Sí, és fortíssim.
El Bubble Bobble era un joc que el seu desenvolupament era més aviat senzill. L'argument era molt simple, no? Bé, l'argument era complicat, entre el doctor Bob Bobble i el no sé què, però el desenvolupament del joc, la manera de jugar era molt simple. Tu tenies una mena de drac petit, el dibuix era una mica també recordant l'estil de dibuix japonès, una mica de l'estil de Hello Kitty, diguéssim, sí, no? Els sí, dracs aquells, o sigui, una mica d'aquest estil de més aviat infantil. Eren dos menes de dracs petits que llançaven bombolles per la boca. Amb aquestes bombolles havies de deixar-hi els enemics atrapats a dintre, i una vegada l'enemic estava atrapat quedava flotant per la pantalla, i llavors el que havies de fer era destruir aquesta bombolla que tenia l'enemic a dintre per destruir l'enemic. Una estètica molt infantil, un joc amb un look, com podríem dir, una mica naïf, no? molt de nens petits, però que és una autèntica font d'addicció en el qual, doncs, tu comences a jugar, no pots deixar-ho de fer, i fins i tot en tenim el més gran exemple aquest estiu. El Game Over va crear el primer gran concurs Bubble Bobble entre l'Albert Morillo, en Xavier Serrano i jo mateix, que va guanyar en Xavier Serrano, val a dir-ho, s'ha de reconèixer al final, amb la versió arcade, i jugàvem amb el Mame, de fet, i realment vàrem quedar tots tres enganxats durant setmanes i setmanes en el joc, que mira que és senzill.
Expliqueu-ho tot, us vaig fer una pirula, les coses com siguin, l'explico aquí, l'explico.
Abans de marxar de vacances... Que tothom sàpiga amb quins la juguem.
Abans de marxar de vacances els envio un snapshot d'aquests, així, una foto que fas amb l'F12, que fas... I fa una foto, no?, de la pantalla aquella en aquells moments, i els hi vaig enviar tots dos per e-mail. Uiteu on he arribat, i posava 800 i pico mil punts, i ni ell 40 i pico, no?
Una bonica imatge retocada en Photoshop, eh? Per part d'en Xavier Serrat.
No, ni en Photoshop, era amb el Paint, no sé, amb el Windows, no? Una cosa tan fàcil com aquella.
De totes maneres...
Pego, no? Estic arribant habitualment de 300.000 punts, no baixo,
ho
sento. Ja, més amb trucos, ja, no? És a dir, primera pantalla, tan fàcil com això, no? Agafes els tres, els fiques a la bombolla, enmig és la primera cosa que surti per allà al mig, que dona punts extres, i comença a disparar moltes bombolles. Hi ha un moment que veus que les bombolles t'estan petant, ja, no? Les petes totes i baixen moltes cireres. Menges les cireres, les fruites que donen pels ninos, i fas ja 20.000 punts. Això ja d'entrada, no?
Val a dir que en Xavier és d'aquella gent tan avorrida, segons la meva humil opinió, que juga als jocs per fer molts punts.
Oh, clar.
Jo és que això de jugar per fer molts punts no ho he entès mai. O sigui, a mi el que m'agrada és avançar en el joc i veure nivells i no sé
però què, jo faig les dues coses. Jo avanço en el joc i faig punts.
Va. Res a dir.
Dos pájaros d'un tiro.
A veure, parlem de Bubble Bobble. Realment crec que sí que va significar per la gent de Taito l'origen d'una saga que els ha donat molts beneficis, val a dir-ho, però que també ha generat hores de diversió per moltíssima gent arreu del món que ha jugat moltíssim tant a les màquines recreatives com a les versions que van sortir després, tal com deien l'editorial d'avui, que la de Nintendo de 8 bits, doncs que realment és igual de sensacional que la de la màquina, no?
És un dels jocs de... L'avantatge d'aquests jocs de disseny tan senzill és que són molt fàcilment portables a qualsevol plataforma, independentment de les seves capacitats gràfiques o velocitat de processador, i mantenen realment tota l'addicció i tota... i tot l'enginy del joc original que t'enganxa. L'avantatge que va tenir Taito amb el Bubble Bobble és que no només va descobrir un gran joc i un gran estil de joc que s'ha perpetuat amb moltes i moltes seqüeles, sinó que també va descobrir dos personatges de marca, una cosa com que parlaven les setmanes posteriors amb Sonic i Mario, no? Que eren imatges de marca, van donar imatge a la seva pròpia companyia. Aquests dos dragonets han sigut realment la marca de fàbrica de Taito, que inclús els ha inclòs en jocs que no tenien res a veure amb ells, però com a personatges extras o com a bonus o formant part de les portades.
És que, de fet, és una mica el que dèiem de Mario, no? O sigui, Mario va començar a aparèixer com a àrbitre del tennis de Nintendo, no? Per la Nintendo, precisament per això, no? Perquè realment anaven impregnant una mica molts jocs que realment no tenien res a veure. Són dos... És que aquests dos dracs realment sí que quan t'imagines Taito, el primer que et ve al cap és la imatge d'aquest drac blau i del drac verd, no? Dels dos.
Com heu dit, el Bubble Bobble és un joc amb un plantejament molt senzill, però en el fons és un joc amb un component estratègic que també és molt important. Per molt que diguem que les pantalles són simples, l'objectiu també ho és en tancar els enemics en les bombolles, quan jugues a dos jugadors sobretot, hi ha un component de compenetració entre els dos, de que estem un esquena amb l'altre disparant un per cada banda. I això és important perquè no ho sembla, i és un joc que té molta estratègia.
Una altra cosa que és aquest joc, potser per l'època, és un d'aquells jocs de dos jugadors que poden jugar els dos jugadors a la vegada. No és el típic de per torns.
I apassionar, a més, el joc de dos jugadors amb el Bubble Bobble. Només faltaria que poguessis atrapar l'altre amb la bombolla.
Això ja seria més competitiu.
De fet, tots ho hem provat. Recordo, jo recordo l'èxit que va tindre la màquina recreativa i que molta gent, de fet, va descobrir, quan la NES potser encara no hi era, o encara no la tenia tothom, el joc...
Jo, sincerament, equipararia el Bubble Bobble al que seria un Pac-Man, per exemple, per generador d'estil de joc.
Sí, sí,
o sigui,
sí, sí,
realment, crec que sí. O sigui, és un... Que llavors hi ha hagut molts jocs similars, o sigui, en una mateixa pantalla, saltar, tancar enemics, però una mica... Potser fins i tot seria una evolució del Pac-Man, no? Una mena de Pac-Man en moviment, no? Si ens ho preníem com aquell dia que comentàvem que el Pac-Man era la pedra roseta dels videojocs, no? I a partir d'allà neix tot, no? Doncs una mica seria això, no? Aquest joc en una sola pantalla, tot passa allà mateix, poden haver-hi fins i tot dos jugadors i els enemics i els bonus i tot plegat es mouen per allà.
Coses divertides com, per exemple, el Nino va a una velocitat, surten unes sabatilles de color rosa, te les poses i va molt més ràpid, no?
Les bombolles plenes d'aigua, que la buides...
O de foc.
córrer tota l'aigua o de foc que li permet disparar foc també.
Que és brutal, permet, perquè el foc més atravessa o atravessa absolutament tot, no? L'altre, que segons que et menges apareixen tot de flors a la pantalla, desapareixen els dolents, et menges les flors. Un altre, que la pantalla s'omple d'aigua i moren tots ofegats.
Exactament, fins i tot hi ha el gelat gegant que apareix al mig de la pantalla.
Sí, quan i dona 20 o 30.000 punts.
Exactament, sí. I et dona doncs una quantitat de punts ingent. No?
Avisem als oients que el que s'està parlant aquí és d'alt nivell, estem parlant segurament de pantalles, la pantalla número 200, gent com nosaltres que no passarà
no, no, que va, si això és la pantalla 4, la pantalla 5.
És que jo soc molt dolent.
La idea és fer el truc d'en Xavi Serrano, que és el fet d'omplir la pantalla de bombolles, no matar els enemics, deixar-los tancats, i quan destrueixes les bombolles, llavors allà genera bé, vaja, un escàndol. Sí, sí, sí. O sigui, el que
aquest joc també, si us fixeu, en tots aquests jocs de plantejament senzill, pots jugar de dues formes. Una que seria anar a complir l'objectiu del joc, que és tanca'ls tots en les bombolles i elimina'ls, o en el Tetris, fes totes les línies que puguis i ja està, i després dins la seva pròpia senzilla pots trobar això, omplir tota la pantalla de bombolles, per tal d'aconseguir exactament el mateix que et demanen, però a més moltes grans
agafar les bombolles que posen lletres, has de formar la paraula extend, la pantalla aquella s'atacava ja de cop, et dona una vida extra i passes a la pantalla següent.
Pots trobar moltes formes d'aconseguir exactament el mateix, però a més de formes molt diferents, o aconseguir molts més punts, com en un gran jugador de Tetris, per exemple, es nota quan va deixant forats específics per només posant una peça que esperarà que li caurà, farà molts més punts. Aconsegueix exactament el mateix, sí, però ha descobert
noves maneres de jugar. Una de les coses que a mi també m'agrada molt, especialment del Bubble Bobble, és la melodia del començament. O sigui, crec que juntament amb melodies com la inicial del Super Mario, primera part per a Nintendo, o com la de primera de Sonic, no, del primer nivell de Sonic, és una de les grans melodies de la història dels videojocs, com a mínim d'aquelles que et permeten que et permeten memoritzar-la fàcilment, i que tot i que apareix només al començament, sempre que comences aquell joc o que sents les primeres notes d'aquella melodia, et ve al cap doncs la sensació de tot el joc.
Un altre dels avantatges que té aquest joc és que és de fàcil i ràpid jugar. T'hi poses, et maten, s'acaba, ja està, i te'n vas, no té més. No és aquell joc que dius, ara l'he de guardar perquè la pantalla no sé què. No, és de jugues ara per ara, ja està.
La versió de NES fins i tot et permet guardar passwords, no? Et dona un password per cada nivell i llavors doncs diu, mira, avui he arribat fins al nivell 82 i tens el password fins al...
Si ho arribes al 82, que ens truqui, ens ho digui.
Si no m'equivoco, gameover@onacatalana.com, igual algú s'ha acabat el Bubble Bobble
algun dia.
Que ens enviï una pantalla.
Estem parlant de més de 200. Abans deien 80, crec que són 200 pantalles. L'altre dia vaig llegir.
Que de fet hi ha moltes versions, perquè és el que volia, ja que se'ns està acabant el temps de la tertúlia, el que volia comentar. Bubble Bobble ha generat, a banda de moltes versions per moltes plataformes diferents, la de Game Boy, les versions de NES, versions que han sortit per molt més endavant, versions que han sortit per PC, fins i tot les de màquina, també ha tingut seqüeles.
Jo crec que la millor de totes és el pas al Bubble.
Exacte, és que no només, a diferència del Castlevania que comentàvem abans, que s'ha mantingut sempre fidel a un estil, el Bubble Bobble no només ha canviat d'estil, sinó que inclús amb aquest segon estil que ha creat, ha generat escola, perquè han sortit moltes imitacions del Puzzle Bobble.
El Puzzle Bobble, per exemple, és aquell que estan els dos dracs a baix amb una mena de canó i hi ha boles a dalt.
Sí. Llavors, són bombolles, de fet, no?
Perquè són uns ous, hi ha uns nius
dintre. Sí, tenen aquell moviment una mica...
I són de colors, i des de baix han d'anar llançant bombolles de diferents colors, i a la que fas tres, una fila de tres del mateix color, rebenten.
Sensacional, eh? A la màquina aquest joc... És com un Tetris al revés, van baixant totes les peces i des de baix has d'anar disparant una mena de Columns, potser seria pel tema dels colors més, seria una miqueta més proper, i a banda de tot això també va generar altres seqüeles, com probablement podria ser el Rainbow Islands o el Parasol Stars, no? O sigui, jo recordo que quan va sortir Rainbow Islands es venia com, sí, és la continuació del Bubble Bobble, no hi tenia massa cosa a veure, no?
Perquè el protagonista era un nen petit.
Era un nen que tirava arcs de Sant Martí.
Exacte.
També era una mica diferent, però com que era de Taito i el van treure del mercat...
Aquest estil així molt naïf, també.
Sí, vam tenir una discussió fa temps ja, em sembla que era el segon programa de la temporada d'estiu, de si es considerava seqüela o no seqüela del Bubble Bobble. Hi ha pàgines especialitzades en Taito que el consideren seqüela del Bubble Bobble, igual que el Parasol Stars, que és una mica més semblant al Bubble Bobble, però que té el protagonista del Rainbow Islands, no?
Home, aquests nens que sortien al Rainbow Island i al Parasol Star, es diu que eren els dragonets aquests, però convertits en persones. Això és el que diu la gent, en les instruccions ho posava.
O sigui que podria ser realment doncs, que fos aquesta mena de seqüela, tot i que el desenvolupament del joc era molt diferent. Era un nen que disparava arcs de Sant Martí per destruir els seus enemics. Si us sembla, ho deixem aquí. No sé si hi ha algun dels jocs que us hagi cridat més l'atenció per tancar ja la tertúlia del Bubble Bobble o de la seva saga. Amb quin us quedaríeu o amb quina plataforma us quedaríeu per allò del sentiment, no? De dir, jo, aquest és el que a mi m'agrada.
El que comentava abans, em quedaria amb aquell bar que hi havia baix de casa meva amb el Bubble Bubble.
Jo també recordo un bar on anàvem sovint.
Anàveu havia... molt als bars.
Jo prenia tòniques, per això. Hi havia el pas al Bubble allà, i no fa pas gaire, eh? Fa 4 o 5 anys encara tenien la màquina allà, era
Albert,
sensacional.
Jo destacaria l'Arcade també, la mítica moneda de 25 pessetes, aquella gran.
Mm-hmm. Jo em quedaria amb el pas al Bubble, perquè és un estil de joc que m'encanta.
Sí, sí.
Doncs jo, com el vaig comprar fa 3 setmanes, amb el cartutx original de Nintendo Entertainment System de 8 bits, que em fa molta il·lusió encara quan arribo a casa poder posar una estoneta els dragonets aquells com salten per la pantalla. Si us sembla, deixem aquí el Game Masters. Ràpidament anem a la part d'actualitat del Game Over d'avui.
Game Now.
Des de totes les emissores d'Ona Catalana arreu de Catalunya, explicant quina és l'actualitat del món dels videojocs. Comencem ràpidament, com sempre, amb la PlayStation 2. PlayStation 2. Namco torna a la PlayStation 2 amb una de les sagues que els ha portat més èxit de vendes, després d'aquella mena d'híbrid que es deia Tekken Tag Tournament, un joc que va ser criticat pels fans per ser una simple estratègia comercial de Sony i Namco. Ara ja podem jugar a la seqüela natural del ja clàssic Tekken 3, o sigui, el Tekken 4. Els jocs de lluita van realitzar un salt molt important amb les tres dimensions. Probablement la primera vegada que molts van veure el Virtua Fighter ens vam quedar tan sorpresos com la primera vegada que els fans del Ye Air Kung Fu van veure la Street Fighter 2. De totes maneres, des que Sega va ajudar a crear el salt a les tres dimensions, els jocs de lluita han anat millorant tècnicament a mesura que milloraven també les característiques tècniques de les màquines. El que no ha canviat és el seu desenvolupament i la seva estètica, que segueixen sent més o menys les mateixes que fa 10 anys. L'argument dels jocs de lluita sempre acaba sent més o menys el que menys importa en el joc. Per més escenes animades en tres dimensions, que per cert són de gran qualitat en el Tekken 4, que es col·loquin entre combat i combat, l'essència del joc sempre és simple. Tekken 4 té un total de 20 lluitadors, 10 disponibles d'inici, 9 desbloquejables i un de secret. Entre tots ells hi ha 4 noves incorporacions a la saga. Ells es diuen Steve Fox, Cristy Monteiro, que deu ser portuguès o brasiler, Combot i Craig Marduk, el protagonista de la campanya publicitària d'aquest videojoc. I també hi ha 16 lluitadors clàssics de les anteriors entregues de Tekken, entre els que destaquen Jin Kazama, King, Yeachi Mishima i Lee. Tekken 4 manté un sistema de lluita molt similar a les seves anteriors edicions, però una de les novetats és que en aquest Tekken els escenaris són tancats, amb la qual cosa és molt més fàcil que els lluitadors es puguin trobar arraconats i sigui vital la utilització dels botons amunt i avall del control per poder canviar els plans de lluita. Anem a l'estructura del joc. Tekken 4 ens permet jugar en mode història, en mode arcade i contrarrellotge, en mode entrenament i en mode pràctica. I també, finalment, els bons coneixedors de Tekken agrairan que Namco hagi recuperat el format de joc anomenat Tekken Force. És una mena de joc d'acció més o menys senzill, a l'estil Final Fight, en tres dimensions, amb els protagonistes del joc. Tots els fans de la saga Tekken tenen el digne successor en aquest Tekken 4, programat sense tanta pressa com ho va ser el Tekken Tag Tournament. Un joc que pot fer costat, a nivell de qualitat, a tres altres grans jocs de PlayStation 2, com són el Virtua Fighter 4, el Dead or Alive 2 o, ben aviat, el Soul Calibur 2.
Anem ràpidament. Si fa uns anys ens haguéssim dit que podríem jugar a un dels jocs estrella de PlayStation en una consola de Nintendo, doncs ens hauríem fet un fart de riure. Però el que són les coses, últimament, tot això està canviat i fins i tot Crash Bandicoot apareix ara per la GameCube. No deixa de ser una recreació d'aquell vell joc amb 30 nivells més, alguns extras com nous vehicles o fins i tot la possibilitat de jugar amb la Coco, la germana d'en Crash. És el joc, el clàssic joc de plataformes que fa poc va sortir per la PS2 i que és pràcticament calcat aquell. Quina necessitat hi ha de treure aquest joc per la GameCube? El que és una pregunta que deixo en l'aire i que...
Una pregunta retòrica.
Sí, que em faig a mi mateix, No sé, al cap i a la fi aquest joc és una mica pobret de textures i de jugabilitat. Francament, la cosa no ha guanyat gaire. Els que esperin trobar-se un clàssic, doncs aquí quedaran desenganyats. De totes, Super Mario Sunshine, per exemple, li fa mil voltes. Per cert, del Super Mario Sunshine, que ja ha sortit al nostre país, doncs en parlarem en el nou, en el pròxim programa de Game Over. Xbox.
Quan tots estem esperant impacients l'estrena cinematogràfica aquest novembre de Les Dues Torres, la segona part del Senyor dels Anells, Vivendi Universal Interactive ha posat a la venda per a Xbox el joc de la primera part de la trilogia, la Germandat de l'Anell. De fet, després d'una batalla legal important, Universal Interactive ha aconseguit els drets de la novel·la de Tolkien i Electronic Arts els drets de la pel·lícula. O sigui que tindrem dos jocs per cada entrega que tractaran el mateix des de perspectives diferents. Això és important a l'hora d'analitzar el joc perquè hi ha personatges i escenaris que no apareixen a la pel·lícula de Peter Jackson i que sí que apareixen al joc. En el joc de Xbox, desenvolupat per a WXP i per a Blake Label, la podrem controlar a Frodo, a Aragorn i a Gandalf, cadascun amb les seves característiques d'acció pròpies. Explorarem la comarca, el Bosc Vell, Bri, Mòria i el Pic del Temps. La Germandat de l'Anell per a Xbox mescla l'acció amb el joc de rol, la qual cosa genera un gran joc d'aventures. Els fans de la pel·lícula no trobaran en aquest joc les cares de Laia Wood fent de Frodo o de Liv Tyler en el paper de la princesa Arwen. El joc està basat en el llibre i, per tant, els personatges són d'inspiració absolutament lliure. Això, per altra banda, ens permetrà passejar-nos pel Bosc Vell o per parlar amb gent com Tom Bombadil o el vell Salza, personatges que quedaven oblidats a la pel·lícula. Vaja, que els fans del Senyor dels Anells ja es poden anar preparant les butxaques perquè seguir tot el material de gran qualitat que ens arribarà de cara a Nadal serà difícil i, sobretot, molt car.
En aquest temps que corren, en els quals sembla que ser aficionat als videojocs és poc menys que un delicte i que si tens el Metal Gear Solid 2 ets un drogadicte, també apareixen jocs més suaus, com el Chessmaster 9000. Aquest joc d'escacs per PC no deixa de ser una mena d'actualització de les recents versions del Chessmaster que els Dubi, la marca desenvolupadora, havia tret fins fa poc. De fet, no té grans diferències respecte a les últimes versions. Es pot triar entre els 150 nivells de competidor contra els quals es vol jugar. També trobem un tutorial per aprendre a jugar-ne i fins i tot un assaig teòric i pràctic sobre la psicologia dels escacs a càrrec del prestigiós Josh Whiteskin. El Chessmaster 9000 es completa amb un test de 50 plantejament de jugades que hem de resoldre. Game Boy Advance.
Avui hem dedicat la primera part del programa a Castlevania, una de les sagues més reconegudes i llargues de la marca Konami. Precisament una de les possibilitats més recents per jugar a la nova aventura vampírica és el Castlevania Circle of Moon per a Game Boy Advance. El joc ens situa el 1830 en una zona remota d'Àustria on representa que ha de renéixer el senyor de les tenebres, Dràcula, gràcies a una ànima poc bondadosa anomenada Camila. Deixant de banda la gràcia que tingui la gent de Konami a l'hora de posar noms als seus personatges, nosaltres ens hem de fer responsables de guiar el jove Nathan Graves, parent llunyà de l'originari Simon Belmont, a través de les grutes, calabossos i cambres del castell de Dràcula per aconseguir fer-lo tornar d'allà on ha sortit. De fet, aquesta nova edició de Castlevania per a Game Boy Advance és un Castlevania més. Aporta poca novetat a una saga que, com ja hem comentat, és poca amiga d'innovar. Les armes amb les que comptem són el fuet ja clàssic de tots els jocs de la sèrie que, amb tot tipus de complements, es pot convertir en l'arma que acabi amb els vampirs, esquelets, espectres, goblins i d'altres alegres personatges que se'ns posin davant. En definitiva, Castlevania Circle of Moon per a Game Boy Advance és un joc molt ben elaborat, amb una sorprenent banda sonora, amb tots els detalls i tota la jugabilitat de la sèrie, però poc innovador. Només apte per a autèntics fans o per a aquells que encara no han jugat mai a la saga vampírica més famosa de la història dels videojocs. I fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip que ha fet possible el programa, Albert Murillo, Xavier Serrano i Jordi Selles, amb la col·laboració de Francesc Xavier Blasco, Albert Garcia, Xavi Pujol i Jaume Fina. I tornem la setmana vinent.